Fabricació pròpia.
Esteu, molt bona tarda a tothom. Cobra Kai s'acomiada. El fill tardà de Karate Kid va començar com una sèrie original de YouTube, però va ser adoptat per Netflix per conèixer un èxit que es podria equiparar al de la primera aventura de Daniel LaRusso. Altres formats, altres temps, però el que no és casual és que l'èxit s'hagi replicat a la casa original de, per exemple, marques com Stranger Things, la sèrie que ha definit, doncs, una petita gran obsessió que estem encantats i que compartim amb la dècada d'aquells cardats com a pentinats i les muscleres enyorades. Filtrada a través dels records del cinema Amblin i la visió d'una Amèrica del Nord daurada amb infàncies de jocs o tornejos de karate adolescents a la vall de San Fernando. Ara la sèrie torna a la seva sisena i última temporada després de la llegendària batalla entre Cobra Kai, Colmillo de l'Àguila i Miyagi, encara que aquesta vegada Netflix la dividirà en tres parts. Benvinguts a la tarda Cobra Kai de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Darrera tarda de dijous de la temporada del Fabricació pròpia. I un dijous més, com no podia ser d'una altra manera, a la sotsdirecció, la Marta Ejarque.
Bona tarda.
Avui Mercè, com estem, Marta?
Aixafadots, aplatanats, però com que ja al final ja s'acosta,
sí?
Ja és una barreja d'eufòria, de moltes emocions, i no sé una cosa amb l'altra, la Coca-Cola que ens hem pres com a equip, conjuntament, ha ajudat, i mica en mica, mira, tu, qui hora passa?
Any empeny. Una Coca-Cola que, per cert, com ha avançat la Marta Harkins, l'hem pres a les 11 del matí,
sí,
gairebé.
Sí.
Perquè us puc... Mira, crec que va per la segona tanda en Capdevila, però abans, deixeu-me presentar-la amb ella, llum pròpia d'aquest programa, Laura Corominas.
Corominas, nostre sort, quina gran sort de seguir-la. Corominas.
Bona tarda.
Ovilla.
Maca.
Què està passant?
Què passa a la pixera? Què et diuen des de la peixera?
Diu que no canto. Sempre el mateix.
Qui t'ho diu, això?
Renya'ls, Mercè.
A qui ets de renyar, a veure?
A mi, a mare, el José, però hi havia l'Uri que anava ficant maranya. Aquí.
Posa ordre, Mercè.
No, ja... Per això t'ho diuen perquè t'estimen i perquè volen que comparteixis amb els nostres oients la teva potencial veu.
Sí, ja. Que no, si no en tinc gaire ben tant aire condicionat.
No, home, no, en diguis això.
No, no d'aquí, Parlo del bus, que per cert avui he fet l'últim viatge amb bus.
Hosti, com ha anat?
És veritat.
He dormit, llavors gairebé no me n'he donat, però tan contenta després de 3 mesos i mig,
home,
eh?
T'has acomiadat del conductor?
No.
Per si de cas.
Miraré d'anar-hi aviat, va.
I ahir va ser l'últim de
pujada.
Clar.
Sí.
Com ho has portat, tu? Que, això els oients ho han de saber. Perquè, clar, la Laura Coromines, a quina hora agafaves l'autobús tu cada dia?
A un quart de vuit del matí.
A un quart de vuit del matí.
I arribava a un quart de deu del vespre. He de dir que jo ja sabia que eren moltes hores, però fins aquesta setmana no me'n vaig adonar que 6 hores del meu dia, o sigui, 14 hores fora de casa, però 6, me les passava entre l'espera del bus i a sobre el bus. Llavors, he de dir que em vaig angoixar una mica, però ha sigut aquesta setmana, eh?
Clar, pobreta.
Nosaltres això sí que ho sabíem. De fet, vam fer càlculs. Quan la Laura ens va explicar una mica la seva logística diària, vam dir, aquesta nana no superarà una setmana rebentarada dels nervis. I ha vingut sempre, això s'ha de dir, amb un somriure predisposada.
No. Vull dir, la Laura, és una cosa... de debò. O sigui...
No, bueno, és que em donàveu molt la vida, aquí. Vull dir que, si no haguéssiu sigut també vosaltres, no sé... amb el vostre bon humor, no sé jo, eh?
No sé què deu passar a vegà.
Sí, sí. Sou tots iguals a vegà o no?
T'asseguro que no.
Oi. Bueno, escolta, que demà la Laura ve, eh? Pensa que ja la tindrem aquí a Barcelona.
Sí.
I ara era per acomiadar el trajecte que fa... I què fas durant el trajecte? Avui has dormit, però...
Sí, però de tornada ho llegeixo, ho escric. Bé. He aprofitat molt els viatges.
No mereges?
No, he après a no marejar-me, a seure'm a llocs estratègics del bus com per no marejar-me.
Quins són aquests llocs?
Endavant, Mercè. Val. I allà on puguem, perquè és que els trajectes de tornada van molt plens. El bus va fins a Andorra i hi ha molts andorrans aquí a Barcelona. No ho sabeu? I esteu rodejats d'andorrans.
Escolta, i aquest, clar, aquest efecte... O sigui, perquè tu ja els tens controlats, no? La gent, que els passatgers...
Sí.
Hi ha andorrans que pugin i baixin cada dia?
No. O sigui, ni andorrans ni bergadans. Soc l'única persona que ho fa. Això és així.
És que això és...
Clar,
és que
és normal.
Mereixes un monument, Coromines.
Sobrehumà.
T'ho juro. Bueno, una altra persona que també es mereix un monument i ben gran, i d'aquí també la cançó dedicada a ell, a Francesc, anava a dir.
Francesc Marginet.
Francisco Julio José. Uri Francisco.
Uri José Francisco.
Explica'ns la història de la cançó.
Quina història? Crec que era un projecte de cançó per Rocky. Crec recordar, no? I els productors de Rocky no els va fer el pes. I va anar rebotant. Hi ha una altra pel·lícula que em perdo pel mig fins que va arribar a Karate Kid. Que per mi és perfecte. No tinc... Ja amb Survivor, la de Rocky també està molt bé. Eye of the Tiger. Però aquesta, per mi, és la infància.
Karate Kid pot ser, per tu, una de les millors pel·lícules... Per tu, pel Francisco.
De petit, sí. Jo, quan Netflix va decidir emetre Cobra Kai, els primers 10 segons de Cobra Kai vaig dir... He tornat als 8 o 7 anys.
Sí.
I no puc ser més fan del protagonista, que és Johnny Lawrence, que és un tio... de qui no s'ha de ser fan realment, perquè és una desferra humana, però jo en soc fan. Està rebentat, pobre home.
Pobre home, sí.
I la cançó aquesta és d'aquelles cançons que et transporten.
Qui té aquesta cançó, també? Exacte,
bueno, perquè... té aquesta èpica, però a mi em passa, com a músic, em passen moltíssimes cançons. Hi ha cançons que, de Paul McCartney, que em recorden hores i hores, ara que deies Andorra, de cues a la frontera d'Andorra, perquè a mon pare li agrada molt Paul McCartney. I llavors posàvem el caset, sí. Autoreverse, sí. Que vol dir que si tu no el toques, allò va donant voltes fins a l'infinit.
Sí.
I au, el Flowers in the Dirt, un dels millors àlbums de
la història.
El noi de Liverpool.
I
us ho el recomano, del 87 o 89. Carai. Flowers in the Dirt.
Vosaltres teniu també aquell record musical del cotxe, d'aquelles llargues cues, o no? Què s'escoltava a la residència familiar, Marta?
El vehicle familiar s'escoltava a la trinca.
Però hi havia quòrum?
De festa major.
Tu tens dos germans, si mal no m'erro. I tu, com a petita, quan vas tenir dret a posar les teves...
És que no en tinc encara ara. No tinc cap dret. No tinc cap dret adquirit.
Aquesta jerarquia està bé que existeixi, crec jo. És injusta pels petits, que som nosaltres, però...
Cap problema.
Tu manes el teu cotxe, Laura?
Jo no m'he anat mai.
Enlloc, tampoc.
Ni sent la gran vaig manar.
I a l'autobús qui posen de música?
Pues mira, el Canto del Loco tot el dia.
Quina tortura. 3 hores de Canto del Loco de l'Interna.
I quan s'acaba, Dani Martín.
No, li agrada
això
molt el Canto del Loco.
De denunciar.
I poseu pel·lícules, també? Perquè tindríeu temps de veure'n.
Sí, hi ha l'opció. Jo viatjo amb la pantalleta.
Tens una pantalla davant?
Sí, puc jugar al solitari, també.
Com els avions, sí.
Però què és això? I et queixes? Vull dir, jo m'he quedat amb la sarfa de la Costa Brava del 94, perquè allò no, ni pantalla, ni aire condicionat, ni res.
Interruptor a cada seient.
Carai! Ostres!
Mira, que parleu de pantalles i, bueno, d'avions. M'agrada dir que tens pensat ja la pel·lícula que veuràs. Quantes hores d'avió tens dissabte?
No sé res. O sigui, no sé ni quina hora agafo el vol, pràcticament. Tinc tantes coses a fer i tinc tan poques hores perquè s'enlairi el meu Boeing. L'únic que vull és dormir. És a dir, demà em sembla que hi ha una festeta, fem una festeta per acabar la temporada. La idea és no dormir. I arribar a l'avió i acabar aplatanada i despertar-me ja a Abu Dhabi.
Sí, aquest és un missatge per a la persona que et tingui al costat de Marta Jarque durant l'avió.
Que no? Tingui la sort de tenir al costat.
Que molt probablement caurà, no? Damunt, o sigui, babeta...
Abans li faré alguna pregunta, per això, perquè a mi m'agrada molt. Què, on vas? Com vola?
Sí, li explicaràs l'avió, no?
Ui, tant, clar.
És un Boeing 747.
Exacte, li posaré una mica en alerta.
No ho facis, Marta.
Perquè no li vingui de nou, perquè pobre. Ja sabeu que tenim més números de que la cosa no funcioni que funcioni, que arriba a bon port. Clar. Per cert, Coro, has posat ja l'espalmeta, que et vaig
dir? No, dissabte, però primera hora t'ho prometo que ho faig.
Val. Abans del vol, que ella no ho sap, però surt a les 11
al
vol.
Passaré una foto.
Ah, a les 11?
Sí, que ho saps.
A les 11? Ah, menys mal.
Però bueno.
Ja l'hauràs posat, l'espalmeta.
Tindrem temps, sí.
Sí. Tindrem temps de que passin moltes coses en aquest programa d'avui, però abans deixem a presentar en Ferran Capdevila des de la Peixera.
Adéu, guapa, adéu.
La Vanessa Carrasquilla, al Món Digital.
Miau.
I en José Matosas, al Món Sonor.
Vamos, José.
Tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Com que acabeu de parlar dels meus frankfurts a l'hora de dinar, us vull aclarir que no és cada dia i que si menjo algun frankfurt aquí per raons pràctiques és després d'un bon plat de frankfurts. Que bé, dit això, al final de la temporada em sembla que la fraternitat és més intensa que mai.
Amb Mercè Raga. De 2:45 PM a 6 PM, fabricació pròpia.
Perdona, no, és que ara m'he despistat. Home, clar, un moment.
Innovant,
Escalfant.
Però tu dius que avui estàs cansada, eh?
Sí.
És que quan s'està cansat jo crec que encara es treu al màxim, no?
Perquè passes de voltes. Sí, i llavors que... ja no vull dormir, vinga, endavant.
Està revolucionada. Sí,
com quan estàs malalt, no us passa? Quan estàs malalt has d'estar en un nivell molt alt i et passes d'energia.
Ara he fet una mica d'exercici, perquè ja us he dit que demà faré el limbo.
Marejat, o...
Se m'ha posat la pell de gallina i tot, com del malestar, saps?
És que clar... Ai, filla, però... Repassem els continguts del programa d'avui. D'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip de la fabricació. Després, avui farem la digestió, atenció, amb la Lídia Penelo, l'editora de l'últim llibre de la Rosa Regàs, que ens va deixar ahir als 90 anys. Un llibre que és un recull de les converses que van tenir a Rosa Regàs amb la pròpia Lídia Penelo per repassar la seva biografia.
Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Mi ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca sulla pista di lavorata lì per lì.
Vinga, di a quarts a quatre avui en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i director del grau en publicitat, màrqueting i relacions públiques de Blanquerna, ens parlarà avui d'una shortlist de recomanacions... O sigui, això és una llista, De recomanacions literàries sobre publicitat per llegir aquest estiu. Això és molt interessant. També li preguntarem, però, aprofitant que tenim en Picol avui, per la nova campanya que ha tret el Barça, per presentar la nova equipació del club per la temporada vinent, que sona així.
Vamos a jugar.
Bé, nosaltres, o sigui, us demanem, feu el que vulgueu, però si teniu un moment avui, heu de veure aquest vídeo, Francisco. No sé, a mi m'ha agradat. El que deia, vamos a ganar, però no sé què ben bé que deia, era Ronaldinho.
Vamos a jugar, diu.
Vamos a jugar. Sí. Però amb l'actuació principal i especial de Pilarín Vallès.
Bravo.
Joga.
Ben jugat.
Està en forma, Pilarín Vallès.
Sí.
L'altre dia va transcendir un vídeo per les xarxes que sortia llançant-se de cap a la piscina.
Sí.
Ho fa cada any.
De bomba i de cap.
Doncs ja fa més que jo,
Diu amb això. Bravo. O sigui, quan tu veus a la Pilarín saltar, dius ja està.
Hi ha una generació...
És que l'estiu és a tocar.
Exacte.
Hi ha una generació de dones que són d'edat avançada, però estan super en forma.
Més que nosaltres.
Sí, I l'Angelina, no? L'Angeleta.
La Bàrbara, la dona de la Plaza. Aquesta generació, aquesta fornada de superheroïnes.
Doncs mira, nosaltres li enviem de nou, perquè ja ho vam dir, un missatge ben especial a Pilarín Vallès, perquè continuï sent tan especial, tan única i tan maca com sempre. Bé, d'aquest anunci que estem escoltant de fons del Barça, doncs en parlarem també avui amb el Piccola, i a partir de les 4, avui rebrem a la Cuaner Codina, i mira, i una persona que ha treballat amb la Pilarín Vallès, que és el Martí Gironell, perquè ens presentin en aquest cas el llibre Un talp, Marta, als Jocs Olímpics.
Ai! No m'ho diguis.
En Felip, queden 8 dies pels Jocs de París.
Ja?
Ja. Clar, que semblava
no,
més,
no, sí. Sí, lluny. Sí.
Avui en parlarem amb la Cuaner Codina i el Martí Gironell, uns llibres fantàstics, Coromines, pel públic...
Ens han enamorat.
...infantil, però també pel públic més adult. I a continuació, avui toca darrera secció d'en Jaume Borja amb la premsa del cor. Vinga, jo no vull saber com arribarem a quarts de 5 amb en Jaume Borja, perquè, com dèiem, és la darrera secció de la temporada amb aquestes notícies del cor. Traieu els dolços, el sucre, per si de cas que no se'ls prengui en Borja, perquè ell ja va d'energia superadíssim. Exacte, és top. I amb ell parlarem, acabarem de parlar sobre els destins d'estiu dels nostres famosos. I avui en Jordi Sardà, que ens explicarà els assassinats, intents d'assassinat de presidents a la història. Un dia en què també coneixerem la història d'una de les marques més famoses, Marta, de casa nostra.
Sí, Ana María La Justicia.
Productes dietètics.
Ui, tant.
Avui parlarem doncs d'aquesta marca de casa nostra. I per acabar el programa també tindrem en Santi Jiménez i, no ho sé, a veure... tot sigui que es presenti Toni García Ramon. Amb fets, ja sabeu que ens evidencien, bueno, això ho diuen ells, que el món s'acaba, i així doncs comencem abans que s'acabi el món. Sis minuts que passen... tres quarts, un minut que passa de tres quarts de tres de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Avui la Marta, a la Realitat Paral·lela, ens parlarà de teràpies.
Sí, més concret... sí, Mercè, més concretament, de teràpies amb gallines.
Jo he sigut criador de gallines.
Com?
De gallo.
El que sentíem era l'Agustí Barberà. De fet, feia les declaracions amb una gallina a l'espatlla. L'Agustí, sí, sí, és una... Bé, que ha sigut més estrany que la gallina hagués tingut a l'Agustí a l'espatlla.
Sí, la veritat és que sí.
La Mercè és un malson, això.
No, jo és que l'Agustí, als peus.
Tu t'imagines? No, mira, no l'Agustí, Mercè, t'ho explico, us ubico, és un avi de la residència de la gent gran Lunada de la Ràpita, al Montsià, que avui és notícia al 324 perquè allà hi fan teràpia amb gallines per estimular la memòria dels avis, pobrets. Al centre hi viuen 130 persones i ara 6 gallines de races autòctones, per tant, gallines d'aquí, de proximitat, pobretes. Ja se sent, tenen l'accent català.
Ah, sí.
La sent. La Cinta Pasqual és la directora de la residència i, per tant, la reina del galliner, i ella ens explica que la idea és que amb les gallines i els pollets els avis recordin i facin un viatge en el temps per, precisament, tornar als anys feliços de la seva infància.
Aquestes últimes 24 hores han sigut per a ells molt emocionants perquè han estat molt pendent de l'ou, si s'obre, si no s'obre, quants n'hi han, quants n'han nascut, l'atenció, la concentració, quan tens Alzheimer, te penses, ja no sap, ja no escolta, ja no diu. Estàvem buscant algo que ells ho recordin i que a més, puguen marxar cap enrere i dir, ostres, i quan jo ho feia això de petit i amb el meu pare i amb la meva mare, per tant, reminiscència 100%.
Gallines, com dèiem, de races autòctones, viuen ara a aquesta residència. Els avis i les àvies les poden cuidar, els donen menjar i aigua o s'asseuen cada dia a mirar-les una estona. Que això també ho fa la meva mare quan vaig a residència familiar.
Què fa la teva mare?
Ella em mira ell, jo vaig fent coses...
Tu series com la seva gallina.
Sí, sí, sí. Jo vaig fent coses, que et diré sí. jo? Doncs em preparo un entrepà.
Ets maco, això.
O llegeixo alguna cosa. Sí. O, què sé jo, miro pel balcó i ella em mira. I llavors em giro i me la trobo mirant. I no m'ho esperava.
Però...
I què diu? Mira, la nena.
Ah, no, res.
No donàvem ni un duro per ella i està llegint un llibre.
Exacte. Em diu, et miro, com si fos una tele.
Et mira com amb orgull de mare.
Bueno, des de la distància, com molt neutra.
Però no et mira la teva mare, t'admira la teva mare.
Bueno,
no tens aquesta impressió, eh?
Això ja és una opinió, però el fet objectiu, jo com a periodista, que jo investigo les coses com són...
Investigues?
Jo, ella em mira, ara... Si admira o no, ja és, això ja l'hauríem de preguntar amb ella.
Preguntarem.
Però creus que està recabant informació? Està observant des d'un punt de vista científic?
És més la mirada, sabeu, l'ull màgic, els llibres de l'ull màgic, que tu miraves i després s'hi enfocaves...
T'havies de posar garxo.
Sí, i veies figures.
Sí.
Doncs jo crec que amb les mares passa una mica el mateix. Miren a la seva descendència i entren com una espècie de trance, una cosa estranya.
Raro.
Sí. Miren. Sense fer res, sense preguntar
bueno,
res.
I aquesta gent també ho fa amb les gallines.
Claro, per això, que és una teràpia. Bé, escoltem si us sembla com els protagonistes, els avis de la residència de gent gran Lunada de la Ràpita, han viscut aquesta visita de la granja, perquè ells no han anat a la granja. La granja els ha visitat amb ells. Estan molt contents, bé, que és la primera bona notícia. I si us sembla, els escoltem, va.
La gallina és molt noble. Ella sempre va picant. Es corre. I si la dones, no és molt agraïda.
Casa nostra tota la vida els creiem nosaltres. En un cabàs, en una mica de palla, la lloca, els ous, de fet que sortien.
El debat, vam fer un galliner, mare meu, jo ho crec.
Nosaltres teníem molts d'animals a la ribera. Les garbes i la palla sortien les lloques que hi havia covat allà.
Mira com s'està...
No era una gallina, el que d'últim podia dir era una senyora gran, però sí que és veritat que té una veu simpàtica. Un servei, el de les gallines, naturalment no remunerat, i això tampoc em sembla just pels pobres animalons.
No.
Perquè els han tret del galliner, que seria la seva zona de confort animal, i entenc que ningú tampoc els ha preguntat si els venia de gust anar d'excursió. Ah. Vull dir, elles s'han trobat allà, observades per una gent que elles pobretes no coneixien, i ningú els ha explicat si estaven a gust o no. Ah. Bé, els avis, l'única espècie que quan el gall canta a primera hora del matí, ells ja estan desperts, s'han divertit amb aquestes bestioles i amb els ous, i dels ous que no s'hagin obert en podran fer doncs, això, ous passats per aigua, ous fregits o truites, que sempre fan festa i són àpats molt saludables. Hem parlat de teràpies en gallines. Mercè, preu de saber que les gallines, pobretes, de vegades també els cal fer una mica de teràpia, saps, pobretes? I això ho sé, Mercè, saps per què ho sé, això?
Perquè
he investigat.
Vosaltres sou periodistes, investigueu el que passa.
De la Ràpita, si et sembla, en aquesta investigació... És una investigació...
T'estan intentant justificar, o que no?
Internacional, val?
Estito.
Perquè aquí no entenem de fronteres. Tenim,
no.
De fet, tenim corresponsals per tot el món.
Tota la galàxia.
Exacte. Els límits els posem nosaltres en aquesta ràdio. I, per tant, si us sembla, fem un viatge a l'Amèrica Llatina per visitar la consulta del doctor Jeff Bayer, com a les aspirines, on reben la visita d'una gallina que no està passant pel seu millor moment.
Hola. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Traigo un pollo con una infección. ¡Ay, qué bonito!
Me llamo Daniel y mi pollo tiene una especie de infección en su pata.
Sí.
Se llama Tina Turner.
¿Tina Turner?
No sé.
¡Qué gracioso! While the men come in these places and the men are all the same, you don't look at their faces and you don't ask their name. Bueno, la gallina es diu Tina Turner.
Per un moment he pensat que les dues veus eren la gallina i el senyor Bayer.
Una persona fent...
Doblant
la gallina.
Doblant.
El castellà. Però no, és la secretària d'aquesta consulta del doctor Jeff, que, diguéssim, que rep a la gallina amb una caixa de cartró i després la dona li... Clar, perquè la dona arriba i la senyora li diu: "Vostè com es diu?" I jo què sé què ha dit, Cristina o sé què. I diu: "I la gallina?" Per educació li pregunta també com es diu la gallina per dirigir-se a ella. I l'altra li diu: "Tina Turner." Bé, una vegada la Tina, la gallineta, ha fet el check-in a aquesta clínica veterinària, la secretària del doctor Jeff li torna a la seva propietària en aquesta caixeta de cartró i arriba el moment de la teràpia. Gallina i propietària passen a la consulta per posar-se en mans del doctor, del professional, el doctor Jeff Bayer, que li fa una petita exploració com pot.
Tranquil·la? No sé, tranquil·la.
Anoche noté que al posarse le costaba subir a la percha, no se movía. Muy raro y...
Ah, sí.
Parece que tiene la pata herida.
Però què és aquest so professional?
Y tiene este exceso de piel muerta que no se puede quitar. No se Tina puede Turner quitar. Tiene una condición llamada pododermatitis, que es una infección en una de sus patas.
Tina Turner ja té diagnòstic, perquè el doctor Jeff, si una cosa té, és que ell, de totes les bèsties que li porten, ell sap que els, vull dir, ho entén, les mira, les explora i, a més, els hi soluciona la vida. El doctor Jeff, us he de dir que fa una petita intervenció a la puteta de la gallina mentre la seva infermera l'aguanta. I sí que és veritat que passa una cosa mentre la senyora l'aguanta, la gallina ho està passant malament, està nerviosa, no he volgut posar el tall, però passa una cosa que a l'Uri li hagués fet molta gràcia.
La dilatació
de... I diu, ostres, ho ha fet ben bé com un conjunt d'un gos.
Pobreta, va.
Perquè realment...
Va, tira, tira.
La torna a la caixa i la gallina la torna a la seva propietària. Els gats i les gallines, no sé si ho sabeu, però són les aus més numeroses del planeta, i Uri, potser et sorprendrà, però teniu una cosa en comú.
Quina?
Uri? Sí, que necessiten dormir 8 hores al dia seguides, les
bueno,
gallines.
En comú, com...
També
sí,
m'ha cridat
sí,
l'atenció...
Necessito. Necessitar o necessito?
Una altra cosa és que ho aconsegueixis o no, però la necessitat...
I és cada cop més gran.
També m'ha cridat l'atenció que les gallines, això és molt fort, siguin el descendent viu més proper al tiranosaure rex. Que clar, ens els pintaven molt, gros, molt, molt, molt grossos els dinosaures i ara resulta que eren... que eren com gallinetes.
Sí,
eren petits.
Sí, sí.
Per tant, el senyor del iot que parlàvem ahir, si es fes una estàtua amb ossos de gallina, seria tècnicament també ossos de dinosaure. El clar, que passa clar. Que, clar, no fa tanta patxoca. Potser no vesteix tant, però si ensenyem el guió, seríem allà mateix. I, per cert, parlant de fòssils, deixeu-me portar-vos una última notícia, i és que ahir a Sotheby's es va subhastar el fòssil més car de la història. Es tracta d'un esquelet de dinosaure, és a dir, de gallina, que li han posat nom Apex, que a mi em sona com d'empresa de missatgeria.
Sí.
Apex, però així li han posat el nom d'aquest esquelet. I es va subhastar a New York per 44,6 milions d'euros. Seria el dinosaure dels ous d'or. Ara bé, qui vol un fòssil novaiorquès quan a casa nostra hi tenim gallines autòctones, Mercè, que no només es mouen i ponen ous, sinó que fan la vida més feliç dels avis i àvies de les nostres residències?
Molt bé.
I Mercè, potser no ho has sentit, però jo t'ho explico. Tant se val si la bèstia és jove o ja té l'edat del Cristiano Ronaldo, perquè gallina jove fa bon brou
ara.
I gallina vella, bon caldo.
Ah. Escolta, fantàstic, molt a favor.
Moltes gràcies.
De tota aquesta realitat paral·lela. Demà d'última, darrere. Realitat paral·lela,
Fort, Jarque. Fort. No sé què faré jo aquest estiu.
Ai, noia, fi. Mira, fem una cosa, agafem una mica d'aire després d'aquesta immensitat i a la tornada anirem a buscar aire al Solsonès, que allà també s'està molt bé passar aire. Concretament a Odèn, que ja sabeu que allà hi tenim el zoo dels Pirineus i volem saber com es troba l'Alfonso, el nostre que passa la guapa.
Sí,
Per veure com també comporta les temperatures. Això serà a Odèn, Anirem cap a Odèn, al Solsonès. Això serà després d'aquesta petita pausa de no res.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia.
amb Mercè Raga.
Dos reines de la escena cultural catalana són Rosalía i Bad Gyal en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosal una casa de fusta blanca i allí les dos reines de
Perdona,
Catalunya.
Perdona, o tres reines, perquè l'Alexa Putellas també la podríem posar.
O quatre, i l'Aitana Bonmatí.
O cinc,
Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que amb els senyals horaris arribem al punt de les 3 de la tarda i ja sabeu que... Penúltim dia de la temporada, per tant, penúltima trucada d'aquesta penúltima hora, d'aquest penúltim programa, per si no ha quedat clar. Durant la temporada, la veritat és que hem parlat amb un centenar de corresponsals, de corresponsalies que tenim a fabricació pròpia, que no ens estem de res, ho deia ara la Marta Jarque, per tot el món. Hem anat a París, hem anat a Escòcia, hem anat a Madrid, hem anat a Mèxic.
Islàndia.
Hem anat a Islàndia, hem anat al Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, ho hem fet tot al Pallars.
Mèxic.
Als Estats Units, i un dels millors que hem tingut són, sens dubte, els treballadors del zoo dels Pirineus i... el seu corb, que és l'Alfonso.
Home.
Avui, abans d'acabar la temporada, volem tornar a saludar a la Nayara Francone, que és Relacions Públiques del Zoo dels Pirineus d'Audent, que, com dèiem, està al Solsonès. Nayara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nayara, com ha anat el matí al Zoo del Pirineu?
Bé, doncs amb moltíssima calor, però hem tingut alguns visitants que ja estan de vacances i s'han apropat aquí a fer activitats. Sí, hem tingut bastanta gent avui.
Uh-huh. Explica'ns una mica les activitats que teniu previstes per aquest estiu al Zoo dels Pirineus. Què oferiu, Nayara?
Doncs fem diferents. Són interactives. Llavors hi ha, per exemple, l'exhibició de vol, que hi ha moltes espècies d'au, doncs, mussols, les àligues, falcons... i van volant i mentre anem explicant moltes curiositats sobre ells, i és interactiva. És molt interessant perquè la gent participa amb els animals i aprenen moltíssim mentrestant.
I ara hem de dir que sobretot aquestes activitats pels xics de la casa, això els agrada molt, eh?
Sí, són superdivertides, i a part això, que aprenen moltíssim, que és el que més ens interessa, l'educació, però a més ho passen superbé.
Clar, superbé, com també la Marta, tu hi vas anar.
Vaig xalar.
No? I sí, vas conèixer la Nayara.
Sí, i tant, perquè ella és la responsable, i vam tocar també una guineu, que és curiós que s'apropin tant, normalment es queden lluny, Ena i ara, però la que teniu per allà és molt simpàtica.
Sí, va arribar de molt petit i llavors està totalment humanitzat i no es poden tornar a esperar. I hi ha el Guille que participa també a l'exhibició de vol. O sigui, encara que sigui de vol, doncs surt una guineu i es pot tocar, sí.
I ara la guineu també parla o no?
Català.
No.
No parla?
Només és el corb.
Els diguen, no parles, que hi ha aquesta gent, o sigui, ho aconsegueixen tot al Zoo del Pirineu. Bueno, Nayara, ho estem deixant pel final, eh? Perquè com tenim l'Alfonso?
Ara.
Com porta la calor?
Clar, l'Alfonso, aquest matí a les 12 que hem fet la visita, li ha costat una mica.
Pobre.
Estava a la part on tenia ombra i no podia sortir d'allà.
Claro.
Llavors ha parlat, però des del fin.
I Nayara, com feu? Com els cuideu, pobrissonets? Com els protegiu de la calor?
Pues això, alguns tenen ja arbres, que com estem aquí al mig de la muntanya, al Prepirineu, doncs les seves instal·lacions estan cobertes per arbres o altres fulles, i els que no, doncs els hi posem toldos.
Clar, molt
bé.
I, escolta, a banda de la guineu de l'Alfonso, que heu tingut alguna incorporació estrella en els últims mesos, Nayara?
Bueno, més que estrelles hem tingut els cabirols bebès.
Pobrets.
És un problema, eh? És un greu problema perquè la gent no ho sap, però quan es toquen, la mare després el rebutja i es moren de gana.
Què dius?
Han arribat bastants i l'Estània lluita moltíssim per fer-los viure, però hem pogut salvar dos, que ja els hem alliberat.
Què dius?
Ens van arribant sovint, però és un problema, eh? La gent demanem, sisplau, tothom que ens escolti, no vols animals salvatges, que la mare el rebutja.
Ostres! Sí, que no els toquem, no, perquè, i perquè es fan, o sigui, la Marta deia, ostres, que la guineu costa de tensar-s'hi, no? I que puguis, el cabirol, tipus, són nadons, no? Entenem, Nayara, però és fàcil d'accedir-hi amb ells o què?
Sí, perquè ells es queden immòbils. Estan allà amagades, doncs deixa la mare amagat, i sí, està de prop vigilant, però que la gent no veu a la mare que està amagada i es pensa que estan sols. Llavors, els van a tocar pensant que l'ajuden a l'animal, que l'han rescatat, però no, no. El que fan és robar-li a la mare o... o la mare després que els deixen allà a l'abandona.
I com us arriben aquests cabirols, Nayara? Que és gent doncs, que se'ls troba? O com els trobeu?
Sí, 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 sobretot doncs, gent que ens truca que s'han trobat un cabirol, que fan, li dic, ostres, l'heu tocat? Sí, la gran majoria de gent ja l'ha tocat, llavors li demanem que ràpidament es portin cap aquí perquè s'estressen moltíssim i també es moren de l'estrès. I res, doncs molta gent ens porta que l'han tocat sense saber-ho, sense tenir la informació.
Perquè ara la gent es pugui fer una idea, no?, de com és el zoo dels Pirineus, no?, perquè moltes vegades és això que no és un zoo qualsevol, Nayara. Com us definiríeu?
No, és que no som un zoo, és un refugi d'animals salvatges i centre de rescat.
Clar.
Ens hem de dir zoo per tema de papers, però molta gent es tira enrere de venir aquí perquè no els agrada els zoològics, però és que això no és un zoo.
Ah, això mateix, Nayara.
No, és els acollim quan la gent els porta, qualsevol tipus d'animal salvatge, els acollim, els recuperem i els tornem a alliberar. L'any passat vam alliberar més de 300 animals. És la nostra missió. No volem que es quedin aquí. Aquí es queden els que no poden tornar a viure sols a la natura. I s'han quedat pues, sense ala, sense cama, sense potes, sense... o s'han humitat.
I quanta gent esteu treballant al refugi, Nayara?
Què, perdó?
Quanta gent treballeu al refugi?
Ara mateix... som 7 membres de l'equip i hi ha una noia que ja treballava anteriorment que aquests dies de més feina ens està ajudant també. O sigui, podríem dir que 8 i la practicant. Que tenim acollint practicants i ara n'hi ha una que ens està ajudant moltíssim a la veterinària també.
Sí, hi ha gent interessada, Nayara, a veure-us, a fer una visita i també a ajudar-vos, Nayara, que, com s'han d'adreçar vosaltres?
Ai, perdó, que es perdo, és que la cobertura avui està fatal.
No, home, no, Naya, que això deu voler dir, una cosa, que deus estar a prop de l'Alfonso.
Ai!
No! No, si m'apropo segur que sí que perdo la cobertura, eh?
Ho bueno, farem una... sí, ho intentarem ara al final, però jo crec que et demanàvem això, que potser hi haurà gent doncs, que tingui ganes de pujar a veure-us i sobretot per ajudar-vos en la tasca que feu. Nayara, què ha de fer la gent, no?, per posar-se en contacte amb vosaltres?
Què ha de fer? Mira, a la web tenim totes les activitats que fem, tots els horaris, tots els preus, cada activitat té un preu i un horari diferent, i allà reserven el que vulguin fer i ja podem venir cap aquí. Quants més visitants tinguem, més animals podrem ajudar, perquè no tenim subvencions ni res cap
de res, a
ningú. No, vivim bé, ajudem els animals de la gent que ve a visitar-nos, socis i padrins. Així que quan també gent ens conegui i vingui, doncs, més animals podrem recuperar, alliberar, cuidar aquí... Sí que és molt important que la gent vingui a gaudir, però també és per ajudar-los.
Exacte. Et demanem, Nayara, si et sembla aquesta previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des d'Odena, al Solsonès, perquè després et demanarem a veure si et pots atensar l'Alfonso, a veure si tenim sort.
Sí.
Previsió del temps i del trànsit, com el tenim?
El trànsit aquí, bé, poder hi ha un cotxe en tota la carretera, un tractor... Per aquí no hi ha gairebé ningú, és molt raro trobar-te algun cotxe davant o de cara.
Sí.
I la calor, pues, no sé exactament, aviam, què diu aquí.
A veure, què diu el termòmetre?
33 graus.
Quan?
33 graus.
33.
Un núvol i fa molta calor.
A quina temperatura podeu arribar, Nayara? Aquí o dent?
Jo crec que a l'agost, 38 haurem arribat, a l'agost.
Fàcil. Ja. Bueno.
Però bueno, fa 4 dies feia fred i estàvem aquí amb jaqueta i pantalons llargs, que feia fred.
Ja, sí, tota la raó. Què t'estàs atensant o no? Tenim ganes, estem nerviosos.
No, m'atenso.
Va, atensa't, a veure si no es talla.
Despido per si.
Ens acomiadem per si de cas. Nayara Francone, moltíssimes gràcies a Relacions Públiques del Refugi d'Animals dels Pirineus, a Odèn, al Solsonès. Ara la Nayara s'està atensant. A veure l'Alfonso, a veure si l'estem... A Nayara?
Vale.
Sí? Què fa l'Alfonso?
30 segons.
30 segons. Mira, saps què passa?
Em sap molt greu, eh?
No, home, no. Mira, ens donarà temps per poder-li explicar a la Laura i per tots aquells oients que potser no coneguin la història de l'Alfonso. L'Alfonso és un corb que parla.
Que fort. Que diu aquest corb.
I parla molt bé, eh?
Mira, diu això.
Què passa, guapa?
Això és l'última vegada, declaracions de l'Alfonso en aquest programa.
Què li deia?
Contundents.
Això li deia algú que no veia, saps?
Se lo dice a todas.
A la distància. Ah, a veure, Nayara, què tenim encara?
Mireu.
Ai.
Poncho. Poncho. Ai, ho ha dit, eh?
Ai, calla. A veure, Poncho.
Poncho. Què passa?
Ai, s'ha mistallat.
Sí.
Tot això, guapo? Ara. Ho tenim, eh?
Guapo. Poncho. Ja no vol més, eh?
Molt bé.
Ho ha fet molt bé.
Deu estar una mica platanat de la calor, també.
Escolta, però ha après a dir més coses o no?
Tota ombra, eh? Ara ell està molt bé que li toca l'ombra.
Ah, no es queixi, no? Ha après a dir més coses a l'Alfonso?
No li hem ensenyat res, eh? Aquí bé. Venia ja après amb això, però aquí no.
Venia après de casa.
Ai, Déu meu. I ara deuríeu al·lucinar, no? El dia que de cop i volta l'Alfonso et diu que passa guapa.
Sí, jo ja fa anys que està aquí, jo fa un any i mig, més o menys, aquí, però ell ja fa temps, eh? Jo venia com a visitant i llavors, clar, la primera vegada que el vaig veure com a visitant vaig flipar, sí. I tothom flipa, clar.
Imaginen
que parli i es pensen que és broma i quan veus que és ell que parla... Pues la
gent al·lucina. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, eh, Nayara Francone. Que vagi molt bé i bon estiu.
Moltes gràcies, bon estiu a tots vosaltres. Que vagi molt bé.
Vinga, va, que en 5 minuts ens situem, que com t'has quedat?
Estic
que m'estàs mirant així amb aquesta cara. Estàs al·lucinant, no, home, Alfonso?
Que maco.
Ai, 5 minuts per arribar al punt d'un quart de 4 de la tarda. Moment per viatjar en el temps que ens ofereix aquest viatge sempre la Coromines. Cap a quin any ens portes?
Avui cap al 2008.
Oi, any olímpic.
Passa, bomba.
Any olímpic, eh? 2008.
Sí. Pequín.
Van passar moltes coses el 2008. I jo diria que si féssim un balanç de les notícies vintage quan jo vaig agafar la secció, crec que és l'any que més ha sortit.
Bona collita.
Avui us portaré quatre notícies ràpides que van passar un dia com avui del 2008 i m'agradaria que finalment acabéssiu votant la que us agrada més. Jo miraré de fer-vos-ho fàcil i us la relacionaré amb cançons icòniques del 2008.
Perfecte.
Tal dia com avui, un 18 de juliol de 2008, una dona va obligar a fugir dos lladres que van entrar a robar una botiga del Regne Unit. Fins aquí bé. Els homes van entrar armats en un comerç per robar i després de colpejar l'amo de la botiga, que això ja comença a fer por, va aparèixer l'heroïna de la història. Va dir, que aneu amb aquestes, veniu amb aquestes, doncs si vols caldo, tres tasses. L'empleada del comerç va empènyer a cops d'escombra els delinqüents que van acabar per sortir fugint de la botiga. L'intent de robatori a la botiga de comestibles va acabar amb els lladres apallissats i, a més, per sort, i evidentment, els delinqüents van marxar sense emportar-se res. Només uns cops d'escombra. I és que aquesta dona era una perfecta single lady. Notícia número 2. Merci. El dia com avui, però del 2008, van capturar un submarí en aigües de Mèxic. El petit submarí comptava amb una tripulació colombiana procedent del mateix país i es veu que era molt petit, però resulta que potser no ho era tant, perquè portava, atenció, unes 5 tones de cocaïna a l'interior.
Ja hi som!
Tota aquesta droga, fort, eh?, va ser transportada en 257 paquets embolicats en plàstic. I que es droguin, mira, però que siguin així de poc sostenibles, no, eh? Així,
sí, no.
Per aquí no passem. Els tripulants de la nau, que feia uns 10 metres de llarg, es veu, portaven viatjant des de feia 7 dies i deien que desconeixien la seva ubicació en el moment en què van ser interceptats en alta mar. Estaven perduts, possiblement drogats, perquè tan petit el submarí havien de fer lloc. Però el millor ve ara. Els detinguts detinguts van explicar que havien sigut raptats, que els havien portat a una muntanya, els van donar un aparell, com un walkie-talkie, imagino, i els van dir que tot funcionava via satèl·lit, de manera que ells podrien continuar el trajecte. O sigui, que ells estaven segrestats allà.
Què dius?
Això era mentida. I els van deixar penjats, es veu que al mig de la mar, deien. I nosaltres, que ens ho creiem tot, direm que sí i viva la vida. Tan espavilats per unes coses i tan rucs per unes altres. Passem a la següent notícia, la número 3. La policia local de Rubí va retornar dues bicicletes trobades al carrer, ara un dia com avui del 2008, però no eren dues bicicletes qualsevol, sinó que eren bicicletes del Bicing de Barcelona.
Trobades?
Sí, unes bicicletes que a rodes o en tren havien fet uns 20 quilòmetres fora de la ciutat, com a mínim. Es veu que una de les bicicletes es trobava al balcó d'un habitatge del mateix carrer on les havien trobat les dues, mentre que la segona estava lligada a un fanal. Després d'interrogar el titular de l'immoble on es va detectar la bicicleta del balcó, aquest va assegurar que les dues bicicletes havien estat trobades pel seu fill al parc. Ah. O sigui, que no les havien robat, que el seu fill era menor d'edat i se les havia trobat. I que havien decidit quedar-se-les. I dius, home, doncs no sé si creure tampoc. Això de culpar el teu fill és una cosa lletja. Es veu que un agent local va traslladar la bicicleta aparcada al carrer a Barcelona després de tallar el cadenat, mentre que el segon vehicle va ser lliurat als propis titulars de l'habitatge. O sigui, el que van trobar d'això van dir, mira, saps què? Per l'amabilitat us el podeu quedar. O sigui que encara avui en dia potser podeu trobar una bicicleta a Rubí. En tot cas...
Rubí robar, carregar i marxar.
Uita, n'hi ha per quedar-se amb Poker Face. Anem per la quarta i última notícia. Ja em sap greu, Uri, però aquesta cançó...
Ah, sí que torna.
Sí, havia de posar aquesta cançó perquè també és d'un disc que es va publicar el 2008.
Ah, sí. També tenen quota, aquests, aquí, eh?
Home.
No,
A veure...
Escolta'm, no gaire, eh? No tant com podríem.
I aquí hi ha dues persones de l'equip.
Exacte, molt fans.
Molt fans, eh?
Quants concerts heu vist, fans de Manel?
Jo he anat a Londres a veure els Manel.
Però quants?
Quants concerts he vist de Manel? Ostres, però se'ls has de comptar. Mira, amb mon pare he anat des del primer disc... Potser he anat a 5 o 6 concerts de Manel.
Jo només n'he anat a
5 o 6?
Sí. Sí, bueno, ara no crec, no ho sé.
Quants n'has anat a tu?
4.
4, imagina't.
Però a veure, un moment. Però tu, Uri, per què has anat a 4?
Per amor.
Per amor, eh? I per obligació, digueu.
No, perquè l'amor no és una obligació. Cada dia es treballa i es construeix.
Sí. I es construeix anar a concerts que et demanen i et diuen acompanya. Perdona. Exacte. I tu, has regalat, Manel.
En Manuel he regalat jo. En Manuel Gisbert.
En Manuel Gisbert. Sí,
sí. Bueno, en tot cas, ja no només poso aquesta cançó perquè va ser un dels hits que seran immortals del 2008, sinó perquè té relació amb la notícia que escoltarem a continuació. De moment, una estona més de cançó. Potser així t'acaba agradant, de fet.
Sí, això passa, eh?
Nosaltres vam parlar aquí de la Casa en Flames de Dani de la Orden. Ah, sí. Tothom parla de la Casa en Flames de Dani de la Orden. I allà la família també canta aquesta cançó que estem escoltant, Captatio Benevolentiae, de Manel, posant en valor que fins i tot quan tot crema ens n'acabem en sortint. No sé si les tenien totes els empleats d'una gasolinera de Lliçà d'Amunt que tal dia com avui de 2008 es van veure ruixats amb un líquid inflamable per un lladre que els volia cremar a ells i a l'establiment. De líquid inflamable la gasolinera n'és ple, però la por que ha de fer que algú et tiri benzina per sobre passa de mida. Un cop els hi va deixar líquid, que si et toca els ulls ja els hi pots dir adéu, el lladre va amenaçar amb cremar-los a ells i a l'establiment si no li lliuraven tot el que tenien recaptat a la caixa. Clar, aquesta gent no va poder fer altra cosa que obrir la caixa i donar tot el que tenien, que no devia ser poc, perquè a la gasolinera fan molts quartos, i abans de fugir, el lladre... ja sobre d'una furgoneta, els va dir «Feliç atracament». Lliures a tots els que passin i a vegades
Jo, de debò, perdona, Coro, però a vegades ens repasses aquestes notícies vintage, que això és del 2008, no?
Sembla notícia, ficció.
Que sembla ficció, dic, però què estava fent jo? O sigui, com no, no? Tens aquesta memòria de dir, però això és molt greu.
És molt greu. Ja. I que els hi digués feliç atracament, sí, o sigui, sí, sobre sí. Vacilant-los.
Ah, no, com dir, mira, te n'has sortit.
Te n'has sortit, això sí.
Ah, agafa-t'ho pel costat, bo.
Un cop explicades aquestes quatre notícies que van passar un dia com avui, ara heu de votar. I faig un petit resum de cada, vale? Amb el Single Ladies de Beyoncé, una dona que fa fora els lladregots a cops d'escombra.
Aquesta.
Amb el Viva la Vida de Coldplay, un submarí amb tones de cocaïna i uns tripulants que estaven allà per segrest. Amb el Poker Face de Lady Gaga, dues bicicletes del Bicinc a Rubí. I amb el Captatio Benevolentiae de Manel, un lladre que ruixa amb líquid inflamable els empleats d'una gasolinera i se'n va desitjant feliç atracament quan ja l'ha fet. Aviam, quina preferiu?
Jo, home, jo la Single Lady, la dona amb l'escombra.
La dona amb l'escombra.
Jo em sumo a la Mercè.
Sí?
Sí.
Uri?
És que m'agrada molt la barra de dir, mira, m'han segrestat i m'he trobat amb un submarí carregat de droga. Fa molta gràcia. Ja, passa que és aquesta era en Viva la Vida, oi? Que la tinc aquesta avorrida la del guardiolisme.
Doncs fiquem la Single Ladies.
Va, Single Ladies, vinga, va, anar-hi.
Vinga, va, doncs gràcies per aquestes...
Gràcies a tu, Mercè.
Penúltimes vintage de la temporada. Ara, en 10 minuts, ens situem a 3:45 i és el moment de fer, avui diria Marta, doble digestió.
Exacte, farem un petit homenatge a la Rosa Regàs, que ens va deixar ahir a l'edat de 90 anys, i per tot plegat parlarem primer amb el periodista Ernest Folch, editor de Nabona, l'editorial amb qui va publicar les seves darreres obres, i aprofitarem també doncs, per parlar amb l'autora d'aquesta última obra, que també la tindrem amb nosaltres, que...
Què t'ha passat?
Ara he perdut el nom.
Ara has perdut el
nom. És la Lídia Penelo, ara, editora del llibre Un llegat de Rosa Regàs, que, com dèiem, es va editar amb Nabona.
Doncs mira, farem aquesta doble digestió, avui en homenatge a Rosa Regàs, però això serà després d'aquesta petita pausa de no res.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ahir vam conèixer la mort, com dèiem, passant 20 minuts de les 3 de la tarda, la mort als 90 anys, com dèiem, de l'escriptora Rosa Regàs i Pagès. Com a escriptora va guanyar el Premi Nadal i el Premi Planeta, però és una figura de la cultura catalana que va molt més enllà d'aquesta faceta literària. Traductora de l'ONU durant 10 anys, directora també de la Biblioteca Nacional d'Espanya i treballadora en editorials, i fins i tot va fundar el segell La Gaia Ciència, a més de guanyar la Creu de Sant Jordi i moltes altres distincions. Són només alguns exemples del vincle que ha mantingut i les aportacions de Rosa Regàs a la cultura catalana i diríem que fins i tot mundial. La seva vida, les seves experiències i les seves opinions polítiques han quedat plasmades en la seva darrera obra, Un llegat, que ha publicat l'editorial Narbona. I per començar doncs, aquest petit homenatge que avui al Fabricació volem fer a la Regàs, hem volgut parlar amb una persona que coneix perfectament l'envergadura, per dir-ho així, literària d'aquesta escriptora, que és el periodista Ernest Folch, editor de Nabona, que és l'editorial, com dèiem, que va publicar aquesta darrera obra de la Regàs. Ernest, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Molt bé, llegíem el teu article al periòdico. Realment, la Regàs, una periodista compromesa, però també deies que tenia caràcter, no? De fet, escrivies que potser tu vas ser el que va patir aquesta última bronca, que és com tu no, definies aquesta potser última conversa amb ella. Com va anar això?
Bueno, no crec que fos la última bronca, perquè jo crec que algú en rebia diàriament, i perquè era una persona de molt caràcter. Ara, vist en perspectiva, aquella última bronca em fa il·lusió, perquè ja me'n vaig adonant que segurament, com escric avui al periòdico, doncs no n'hi hauria una altra, i em va fer fins i tot gràcia. Tot i que va tenir un punt de patiment, perquè realment estàvem avançant molt lentament amb el llibre, perquè ella anava molt lenta corregint-lo, perquè ara se li oblidaven coses, havíem d'anar darrere comprovant el que havia fet, etc. I vam arribar a un punt de la conversa incòmoda en què jo no li podia explicar la veritat, i és que anàvem lents per culpa d'ella. I, bueno, perquè es fa de molt mal explicar, això, no?
Clar.
I llavors, quan vam arribar a aquest punt en què ella m'estava renyant, bueno, jo em vaig resistir, li vaig discutir una mica, però al final li vaig dir: mira, saps què, Rosa? Tot el que ha passat fins ara és culpa nostra. Ara ho arreglem i sortirem el mes de maig. Bueno, i ens vam posar a treballar d'una manera molt intensa per poder arribar a temps. Ho vam fer i al final ella va estar molt, molt, molt feliç, però molt feliç, i vam arribar just el dia que havíem quedat, a finals de maig, perquè el llibre estigués a la presentació davant de la premsa en el seu mas de Llofriu, i bueno, va ser un dia molt bonic. A més, ella estava esplèndida, i segons... jo és l'últim dia que la vaig veure, i segons... tot i que després vaig parlar per telèfon amb ella un parell de vegades, però veure-la va ser l'últim dia que la vaig veure, i com han dit els seus fills, el Loris i la gent que estava amb ella, doncs és l'últim dia en què la Rosa va estar realment lúcida i participativa, i a partir d'aquí va fer una davallada, perquè realment ella va fer un gran esforç físic i intel·lectual per poder estar a punt per aquest llibre, perquè bueno, la Rosa era molt llesta i sabia perfectament en quin punt es trobaven, que no li quedava gaire temps de vida i que aquell era l'últim dia en què havia de donar-ho tot per poder explicar aquest llibre magnífic.
És molt emocionant, Ernest, com tu parles d'aquest dia, aquest últim dia Llofriu, que dius que quedarà fixat a la memòria dels que vau tenir la sort de poder-hi acudir, amb un esdeveniment, dius, fins i tot mitològic, no fora de temps. Dius que pels, un dia d'aquells els que val la pena editar i viure, no? Perquè ella s'havia construït aquest món, no?, a Llofriu, i suposo que formar-ne, tu dius, també, no?, que eren com les acaballes d'un món que amb ella també s'acabava, no?, i suposo que tots també n'éreu plenament conscients.
Sí, n'érem totalment conscients. De fet, ho vaig poder comentar amb bastanta gent que hi havia aquell dia allí al jardí de Llofriu, que a més feia un dia de primavera meravellós, amb la temperatura justa, amb un sol radiant, i, bueno, es van ajuntar tots els astres perquè la ensenyar el seu món, la seva casa, als qui érem allí, i tots érem conscients que s'acabava la Rosa, que s'acabava un món que té a veure amb el món d'una esquerra intel·lectual que ha estat absolutament decisiva en la construcció cultural d'aquest país, i era un dia molt bonic i trist a la vegada, perquè bueno, jo crec que tots n'érem molt conscients del que volia dir aquell dia i del que estava passant, no? I bueno, i el que vam decidir va ser, doncs, gaudir d'aquell moment i intentar ser conscients que és el millor que es pot fer quan un està vivint una cosa així, doncs, de la importància que tenia aquell dia, de la importància que té aquest llibre i de la importància que ha tingut la Rosa més enllà de les nostres vides, que alguns l'hem estimada molt, doncs, el que s'ha oposat en la vida cultural d'aquest país, que és moltíssim. No?
Uh-huh. Ernest, ens consta que tens molt poc temps, eh? Però et volíem preguntar, clar, aquest llibre Llegat, la pregunta és obligatòria, no? Aquest llibre que heu publicat amb Nabona, tu parles també l'article, eh? Aquesta, una de les últimes, potser, representants d'aquesta esquerra il·lustrada que creia que el món es podia canviar llegint, editant o escrivint, no? Que és una cosa que sí que és veritat que potser les noves generacions ja ho estem perdent, això.
Sí, no, ella el llibre, de fet, això ho explica, és una part important del llibre, perquè la Rosa ho va fer tot, va traduir, va escriure, va llegir, va editar, va ser una magnífica editora amb una editorial seva que es va dir La Gaia Ciència i que va suposar moltes coses per aquest país, i a més la Rosa és un cas bastant excepcional, que es va dedicar la primera part de la seva vida a viure, com deia ella, i la segona part a escriure sobre aquesta vida. Jo crec que, bueno, que aquest convenciment de la Rosa de pensar que la vida intel·lectual i la vida activista pot ajudar a fer un món millor, doncs jo crec que és una idea que va tenir des de que era molt jove fins al final de tot, fins als 90 anys, la va dur a terme fins les seves últimes conseqüències, sempre, i jo crec que al final, com diu el títol del llibre, és un llegat que també ens enduem tots els que la vam conèixer i estimar, i per tant, jo crec que ara ens hem de quedar amb la part bona, que és aprendre tot el que ella ens va ensenyar i, en certa manera, intentar-ho continuar, que és el que a ella li hauria agradat.
I els que doncs no vam tenir aquesta oportunitat, Ernest, també us agraïm a Nabona i a tots els editors doncs, que ens regaleu aquest llegat, no, de la Rosa en forma de llibre, perquè així també en podem aprendre i gaudir-la. Ernest, editor de Nabona, com dèiem, Ernest Folch, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Fabricació i molt bon estiu.
Al revés, moltíssimes gràcies a vosaltres per parlar de l'obra de la Rosa, i també us desitjo molt bon estiu i que descanseu i ens retrobem a la tornada.
Ens llegim. Ernest, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Va, que avui estem aprofitant uns minuts, quan són 3:15 de 4 de la tarda, per recordar aquesta figura, aquesta dona que ha viscut i ha tingut a bé doncs, escriure sobre aquesta vida tan viscuda i tan intensa, des d'un punt de vista també intel·lectual i combatiu en moltes esferes socials. I per tot plegat, a aquesta hora també volem saludar a la Lídia Penelo, editora del llibre Un llegat de Rosa Regàs, a qui estem dedicant a aquests minuts. Lídia, bona tarda. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, ara estàvem parlant amb l'Ernest d'aquesta, bé, de la figura de la Rosa. No sé tu com vas viure l'edició d'aquest llegat, que l'Ernest sí que ens comentava que va ser una mica complicat.
No va ser fàcil, però ho sabíem. És a dir, quan decideixo convèncer-la per fer-ho, ja m'havia advertit que no seria fàcil. I de fet l'Ernest, quan em vaig plantar allà amb el projecte, em va dir, si la Rosa et diu que sí, fem-ho. No serà fàcil, no ha estat fàcil, però ha valgut la pena, perquè realment la Rosa era una dona que practicava amb l'exemple, deia les coses molt clares, i això la va fer una dona incòmoda.
Lídia, ens consta que tens molt poc temps, però és que et volem fer un parell de preguntes. Clar, tu has viscut aquests 2 anys amb converses amb la Rosa Regàs, per tant, segurament ets la persona que millor l'ha conegut en la intimitat. Com has viscut aquest temps al seu costat? Què t'ha transmès a aquests darrers anys de la seva vida?
A veure, les converses van ser al llarg d'un any i mig, i jo crec que en aquesta etapa, sí, és clar, no només parlàvem dels temes que apareixen al llibre, que són molts, no només de la seva trajectòria professional, sinó també de la manera com vivia la vida i com va decidir viure la seva vida. I, és clar, per mi ha estat un regal, perquè jo amb la Rosa Regàs no hi tenia cap connexió personal, més enllà de l'admiració que jo li tenia com a lectora. I és clar, poder-la conèixer doncs, ha estat un privilegi, i comprovar-la i veure-la en moltes situacions, des de l'entusiasme que tenia el dia que van començar a posar-se en marxa les plaques solars d'allà a Llofriu, que això la feia molt, molt contenta, perquè estava realment preocupada pel tema de la situació
del planeta, la situació climàtica, i vivia, ho vivia tot amb molta intensitat.
També ella, dèiem, era una persona compromesa també en molts aspectes de, no, de socials, ara tu deies, temes de sostenibilitat, també de temes de violència domèstica. Per acabar, Lídia, no sé com t'agradaria que el públic, els lectors, que Catalunya recordés aquest llegat de la Rosa Regàs.
Doncs ens faria molta il·lusió que la llegissin, no només aquest llegat, que també, sinó molts dels altres llibres, perquè la Rosa té no només ficció, sinó que ens deixa un munt d'assajos, i a vegades anem a buscar veus estrangeres per inspirar-nos en temes feministes o de maternitat. Això també ho tenim aquí. També tenim veus properes que poden ser referents, i jo crec que el millor que podem fer és llegir-la. Encara que sigui un cliché quan passen aquestes coses, però llegir i entrar a la seva obra és una molt bona manera de conèixer aquesta dona, que va ser absolutament lliure.
Doncs llegir ens farà lliures, i llegir les Regàs potser una mica més. Una bona lectura per aquest estiu, El llegat de Rosa Regàs, d'editorial Navona. Avui hem parlat amb la seva editora, que és la Lídia Penelo. Lídia, gràcies per atendre'ns al Fabricació en un dia com avui, que suposo que esteu tots una mica remoguts. Ha estat un plaer poder parlar amb tu. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de 3:45 de la tarda, després d'haver fet aquesta doble digestió avui en memòria de Rosa Regàs. Ara seguim, continuem aquí el Fabricació Pròpia en directe, i nosaltres, que tenim ja les vacances a mig fer, això vol dir que s'acaben les seccions també de Blanquerna, cada dijous. Tot i això, avui en Josep Maria Picola, que és director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, ens farà un seguit de recomanacions literàries per continuar aprenent sobre publicitat, relacions públiques, i això mateix, màrqueting. Josep Maria.
Bona tarda, m'estic barallant amb la botella d'aigua.
Què us passa amb aquestes ampolles?
Estic intentant obrir el tap i tinc por d'esquitxar-te.
No, no, és que tothom sí, ho diu d'aquestes. Sí, perquè són, no acaben d'obrir-se bé.
No en direm la marca, la marca.
Mira, el convidat d'avui, perquè clar, avui en Josep Maria no ve sol, sinó que ve acompanyat d'en Jordi Berenguer, que és autor d'un dels llibres dels quals parlarem avui. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Tu ràpid, ho has obert, això?
Ràpid, jo soc...
Jordi, allarga la resposta, que jo encara estic barallant amb el tap.
Ja et dono temps.
Mira, saps què? Saps com guanyarem temps? Jordi, tu ets culer o no?
Com a jo soc culer, home, i tant, molt culer.
Clar, és que, tota és la vida. Que no podia ser d'una altra manera. Doncs abans de res, ens agradaria avui que comentéssim... Josep Maria, et tira ampolla, tu.
Jo te l'obro.
Comentar amb vosaltres el vídeo de presentació, que suposo que, Josep Maria, tu ja l'has vist.
Jo l'he vist.
Jordi.
L'he vist.
Jo també l'he vist.
L'has vist, no? Tothom en parla
d'aquest... Gallina de piel.
Gallina de piel, eh? Aquest ja seria el primer feeling, no?, que et ve al cap, d'aquest nou anunci.
Sí, perquè és un vídeo, en el fons, que entrelliga moltes coses. Lliga, doncs, futbolistes que han marcat època, o èpoques en plural, és un recorregut històric pel Barça. Evidentment, doncs defensa també els èxits de les noies, i per tant el Barça femení hi és molt present també, cosa que és de justícia. Relaciona el futbol brasiler amb la il·lusió dels joves, és a dir, està vinculant d'alguna manera, per exemple, doncs, a la Madrid Ansu Fati, Jordi, imagina't com estic.
Imagina't.
Lamine Yamal el vincula amb la màgia brasilera, el qual també està molt bé. I no sé, Jordi, si em deixo alguna cosa, jo crec que molts factors, la catalanitat, òbviament, hi ha molts factors de catalanitat al llarg del vídeo.
El pantomàquet, no? Que regala Lima, aquest oli, no?
Els castellers. Correcte.
Aquella gralla, no?, que sona, que fa sonar, no?, que...
I després hi ha un tema d'intergeneracions. És a dir, estem o estan mostrant moments que, per exemple, els meus fills no han viscut. Amb la qual cosa, per ells, el primer que faran serà dir-me: papi, i això quan va passar?
I
això quan va passar? I per què va passar? I m'ensenyes el vídeo? I això està molt bé, perquè al final estàs integrant generacions culers de fa molts anys, les nostres mateixes, amb els nouvinguts, no?, que tenen una realitat i una perspectiva una mica més dramàtica, si volem, no?, però no deixa de ser menys culer, amb la qual cosa també està molt bé.
Hi ha detalls molt, molt macos, per exemple, la pilota primera amb la que apareix el Ronaldinho. Sí.
Mira, fem una cosa.
És la pilota amb la que va jugar el primer Barça de tots, de la història.
Josep Maria, tu ja ho estàs descrivint molt bé, però si de cas el posem de fons, i ja veuràs per què sona així. Vamos a jugar. El tindrem de fons, perquè, clar, és un vídeo que és més imatge, no?, que no pas...
S'ha de veure, s'ha de veure.
S'ha de veure.
És
un
pel·lícula.
És pel·lícula, no?
Sí, s'ha de veure i viure, les dues coses. És un canvi de vocal important.
Quin deies tu, no?, que són aquests factors que fan que aquest vídeo sigui diferent, no?, i que tothom en parli, i sobretot que, perdoneu, a mi m'ha estranyat, he vist pocs comentaris negatius, cosa que passa poques vegades, però que tothom està d'acord.
I és divertit perquè, per una vegada, la gent no parla tant de la samarreta en si, sinó del vídeo xulo que han fet per presentar la nova samarreta. Alguns crítics he tingut, jo per grup de WhatsApp, alguns crítics he tingut sobre la mida de l'imagotip del patrocinador respecte a l'escut del Barça, per exemple.
Això ja és més màrqueting que públic.
Totalment, això és més màrqueting que públic. Sí. Correcte, això és veritat, és el matís, veus? És el matís. És a dir, es nota que aquí el Jordi Berenguer, el qual porto de convidat avui, perquè és un bon amic, però és un gran expert justament en temes de màrqueting, no? I efectivament la samarreta clarament és màrqueting, i cada cop ho és més, però el vídeo és molt toca fibra. També juga la seva base de màrqueting, el vídeo.
I perdoneu,
però és
perquè...
més publicitat, òbviament.
I vosaltres ho sabreu millor que ningú. És perquè també defensen una identitat, que és la identitat del club?
Sens dubte, sens dubte. És a dir, aquest vídeo no l'hauria fet segons quina directiva anterior, segur. Sí. És a dir, és evident que hi ha, doncs, aquí uns valors que s'estan potenciant els darrers temps. Insisteixo, abans ho deia al començament, al final, doncs, el potenciar el futbol femení i aquest tema, doncs, que és una aposta estratègica per part del Barça, segur, acompanyada pels èxits, és evident, no? Al final, quan els èxits funcionen i quan la pilota entra, és més fàcil recolzar segons quins valors, no? Però està molt bé que el Barça, doncs, utilitzi un vídeo així, no només per vendre samarretes, sinó per recordar l'essència del club i els seus valors.
Sí, sí, jo totalment d'acord amb això. Dins de màrqueting hi ha una cosa que es diu factors diferencials de memòria, no? I el Barça en té molts. I els està utilitzant d'una forma absolutament ràpida i absolutament frenètica en aquest anunci. Des de la catalanitat, que ens fa genuïnament diferents, no?, en aquest món esportiu, des del protagonisme de l'equip femení, des de la integració de futbolistes icònics com és un Ronaldinho, que és un culer ja pràcticament, no?, dels nostres de tota la vida, jugui el club que jugui o faci el que faci.
Totalment.
Llavors, tot això ens fa genuïnament diferents, no?, i és una mica també el que ven l'anunci.
I lligant passat amb futur, no?, perquè de fet el Lamine, tot i ser present, clarament és l'aposta de futur. Aquests darrers dies han passat a circular per les xarxes aquestes imatges també icòniques del Messi, no?, banyant a un Lamine, que era un criu.
De Joan Montfort, que el van tenir aquí, van parlar amb ell.
Sí, del calendari, clar, és a dir, la família, Lamine Yamal, la família Yamal, no?, van dir, ens postulem per sortir en el calendari. La sort vol que surtin en el calendari, i la sort vol, al cap d'uns anys, que una icona del barcelonisme hagi banyat de nano a qui avui li pot agafar el relleu. No?
Nosaltres, quan vam entrevistar el Joan, li van dir, tu vas veure en algun moment com Messi traspassava els poders, o sigui, li tocava el peu, no?, i li passava els poders al petit Lamine. Però, sabeu, mira, ara que bé que hagis dit això, perquè jo he trobat a faltar Messi.
Totalment, jo també.
Ostres, no surt el Messi enlloc?
No surt el Messi.
I segur, no surt ell, però tampoc surt cap element simbòlic referent del Messi. No hi ha la imatge del trident? Hi ha la imatge de Messi, Suárez, Neymar.
Jo crec que no
celebrant el gol aquell icònic, aquella celebració dels tres.
Sí.
Crec que ho fan uns ciutadans, diguem. Emulen aquell moment.
Emulen aquell moment.
Però no apareixen.
Jo m'he quedat amb la idea de que sortien ells tres.
Jo crec que hi ha un tema de drets. MSN.
Pot ser un tema de Nike versus Adidas.
Què pot ser? Per què creieu que... Pot ser
perfectament Nike versus Adidas, eh? Nike pot ser que digui, el Messi, quan estava aquí ens l'empassàvem, però ara és, clar, és un ambaixador d'Adidas, Messi.
Sí.
Podria ser,
Bé, doncs aquest vídeo que us recomanem, doncs, que si encara no l'heu vist, circula per les xarxes, vull dir que feu una ullada a aquest nou vídeo de presentació.
Dit això, puc protestar en antena o no?
Per què? Sí, home, què vols protestar?
Sí, perquè en el nou Camp Nou em tocarà tenir tota l'afició visitana sobre meu, tirant-me coses.
Perquè ja t'han dit on sabràs.
Sí.
Això és informació privilegiada, eh?
No, això ha sortit publicat.
Sí,
no,
mira, m'ho han dit.
Ha sortit publicat. Jo ja sé que si jo estic al Gol Nord, tercera graderia, sí, que m'ho passo molt bé allà dalt al Galliner, doncs que ara per sobre meu
hi haurà
l'afició visitant, i a sobre, que abans això ho compensava una mica, em treuen de baix a la grada d'animació, la grada jove, que l'envien al Gol Sud, on ja havia estat feia molts anys.
Sí.
És a dir, que em canvia radicalment...
Tindràs més silenci, però més objectes voladors.
Exacte, tal qual. Sí, sí.
Perdoneu, i la samarreta us ha agradat o no?
Sí. A veure, la samarreta és el 125 aniversari del club, sí, recorda la primera samarreta del Barça,
botons,
recorda la del centenari.
Sí.
L'Ibera amb Deco, bueno, tots
correcte,
aquests la van portar en el seu dia, no?, el 1899 aquí.
Sí, senyor.
Era fantàstica.
Sí, senyor.
És la primera vegada que es va fer en el seu dia. I jo crec que rememorar-ho sempre és molt històric, és molt genuí.
És xula, no? És xula. A mi m'agrada molt.
És xula. Bueno, doncs mira, un vídeo xulo i una samarreta xula, per tant, comencem bé la temporada.
Bueno, ja ho veurem com la comencem, ja ho veurem.
A veure, avui ens volies parlar, Josep Maria, d'aquest shortlist de llibres recomanats per l'estiu. Quins porteu? Perquè has vingut aquí.
Exacte, els oients no ho veuen, però entre el Jordi i jo hem muntat aquí una parada de Sant Jordi, sant del nostre convidat Jordi, per cert, yes, que, i ell per Sant Jordi va presentar justament el seu llibre, que és un dels que estava aquí en la pila, i llavors sí, crec que són recomanacions molt variopintes, molt diverses, de lo que poden ser lectures sobre temes de publicitat, màrqueting, gestió empresarial, perquè també hi ha una mica de tot, per aquestes vacances, no? I us ho diu una persona que jo, justament a les vacances d'estiu, el que m'agrada és llegir novel·les, no? Perquè això és el que jo em sóc llegir durant l'any, no? És a dir, tu no sé si passa a Jordi o no, però jo a les vacances d'estiu m'abadeixo llegint, doncs, jo què sé, novel·les, no? Clarament, no? Per tant, jo crec que això són llibres per a aquells que vulguin aprofitar l'estiu per introduir-se i gaudir, perquè es pot gaudir molt. No sé, estic mirant de refiló, per exemple, un llibre preciós, que és Marques que marquen, d'en Ramon Solsona. Ramon Solsona. La curiosa història de les marques més conegudes.
N'has parlat de Ramon Solsona, aquí.
És que sí que n'he parlat.
Sí, convençudíssima.
Potser ara fa un any.
Pot ser.
Potser ens estem repetint. Igual fa un any vam fer un especial. No, jo crec que no.
No.
Especial llibre és com a tal, no, però aquell llibre possiblement...
Has parlat d'ell.
Arrel de que quan me'l devia comprar, sobre vaig dir, val la pena aquell llibre, val la pena. Són capítols, doncs, molt curts, cada ells dedicat, doncs, a una marca emblemàtica.
I mira, jo us anava a preguntar, perquè quan he vist el guió, vosaltres teniu alguna marca que us hagi marcat? Quina és la marca que us hagi marcat més?
Moltes, moltíssimes.
Quina, la primera que us ha vingut al cap?
A mi la primera em ve Colacao per la cançó del Colacao.
Ha vingut la mateixa, eh? I això que som de generacions diferents.
Sí,
eh?
Que curiós.
Això és molt curiós, eh?
Sí, Colacao és
una
nocilla per aquell jingle tan pedagògic i tan didàctic de leche, cacao, avellanes i azúcar. Nocilla, clar, era un jingle que ara amb el tema de l'azúcar haurien de vigilar una mica, però en canvi era un jingle que et servia per dir els ingredients, doncs, del
perfecte
producte.
I molt memorable, més, que al llarg dels anys no ha perdut força.
Donuts, amant de los donuts, jo en aquest sentit sou més gran que el Jordi, i per mi sí que és més referent.
Jo vaig treballar a Donuts, imagina't.
Sí? Doncs aquell nano que anava al col·le, no?, i que, doncs, es deixava els donuts, maleïa deixar-se els donuts, no maleïa deixar-se la cartera a casa, no?
Però és curiós, perquè totes les marques que menciones, a més, són locals. Són marques 100% d'aquí, no? Ara em diguessis, doncs, Pastes Gallo, doncs, també és una altra que podria ser molt notòria, no? Però no has mencionat, no has mencionat Coca-Cola, no has mencionat marques
curiós,
més internacionals, i això vol dir que ens fa molt cap a dins.
Et toca més de prop, segurament, sí. No? Però vaja, això ha sigut realment aleatori, perquè... Sí, jo crec que, per exemple, jo no soc, ho sap la Massa, jo no soc coca-colista, diguem-ne. Estic a casa envoltat de coca-coleros, però jo no ho soc, no? I potser els referents són més aquests, no? Per exemple, un referent per mi avui... i me'n vaig a una multinacional, tot que és molt, està molt catalanitzada, que és Nestlé, penso en Nescafé. Jo sóc un gran, gran, gran defensor del producte Nescafé descafeïnat, que és el que sempre aprenc, però que ho trobo un producte que a nivell organolèptic per mi és fantàstic, és perfecte. I és una marca que em sembla que és molt simpàtica.
Ara te'n diré una altra que segur que te'n recordes molt bé, que es diu Tulipan.
També, també.
Te'n recordaràs de l'anunci de l'helicòpter?
I tant, i tant.
Jo vaig treballar també en aquella empresa i és una marca que després vaig recuperar, o sigui, he treballat fa 3 anys... I també són marques, bueno, són marcones, que es diuen.
Ara, amb els cascos que portes aquí a la ràdio i el tema de l'helicòpter, t'he vist ara dins de l'helicòpter.
M'has vist conduint-lo, tal qual.
Sí, a mi m'ha vingut al cap Tarradellas, casa Tarradellas.
També.
No sé,
també.
És una d'aquestes, ara que tu deies també Jordi de casa, no?
Clar, no, bona casa Tarradellas va fer un productàs en el seu dia que va... No, va...
Però Tarradellas, fixeu-vos que a la meva època Tarradellas era el fuet, sí. Era l'Espatec. I ara la gent no associa ja amb l'Espatec, l'associa amb les pizzas. No?
Pizza refrigerada,
i aquests espots, doncs, familiars, doncs, de recreació de la vida familiar, no? I amb la pizza dins del guió de la història, no?
Uh-huh. Bueno, doncs aquest llibre, Marques que marquen, d'en Ramon Solsona, no? Que és la primera recomanació que ens fa avui a Josep Maria.
Jordi, fica cullerada. Jo estic agafant aquí a l'atzar, per exemple, n'hi ha un que em va marcar molt, ja que parlem de marques, que és Les trampes del desig. L'autor és Dan Ariely, no sé si ho pronuncio bé o no, acabat amb L-Y, Les trampes del desig, els impulsos irracionals que influeixen en les nostres decisions quotidianes.
Aquest me l'he marcat.
Te l'has marcat?
Sí.
Doncs val la pena. També, si vols, fas foto, que és la millor manera de marcar, és fer fotos de la portada, si també tens l'editorial, és columna en aquest cas, però sí, dius, aquí el Premi Nobel d'Economia 2000 deia serà el llibre més influent i comentat dels darrers anys. És ple de grans descobriments i és tan entretingut que quan vaig començar a llegir-lo no vaig ser capaç de deixar-lo. Això ho diu un Premi Nobel, doncs qüestió d'escoltar-lo, no?
I a més, utilitzar la paraula irracional, que al final les decisions de compra, no?, cada cop ho són més, no? Tu no te'n recordes necessàriament de les teves marques. Quan estàs al punt de venda, el 50-60% de les decisions les prens allà sense una racionalitat, segons, no?, el que tiri del teu cervell. Però en general és una paraula molt marketingiada.
I et preguntes per què he triat això, no? No ho saps.
A vegades ni ho saps.
Hi ha tants factors aquí dintre que t'afecten a triar una marca i no una altra, no?
Totalment.
Jo segueixo dient...
No, home, jo crec que... Mira, ens queden 10 minuts. És que, Jordi, quan ve el professor Picola...
Sí, ja me'l conec,
Deixa'm dir dos més i passem, no, i passem a parlar... El Jordi ha vingut a parlar de su libro, que diuen, no? No,
pobra, Picola, deixa'm parlar.
L'he portat jo, digues.
Deixa'm parlar.
I tu ets la jefa, tu ets la jefa.
Sí, és que no em deixa parlar. Llavors, jo el que faria és parlar del llibre, del Jordi.
I si sobre temps fem els altres, ja està.
Exacte, perquè intueixo... Mira, que no ens donarà temps. Llavors, si et sembla... Va,
em sembla fantàstic.
Guia pràctica de màrqueting. Jordi Berenguer.
Abans que parli l'autor, jo he de dir, per exemple, i ara ja em poso el barret de director del Grau, a Blanquerna, i és un llibre que, no sé si el Jordi li vaig dir o no, però ara que estem revisant programes, és un llibre que posarem dins de l'assignatura de Fonaments de Màrqueting com un llibre clarament recomanat de cara als estudiants. És un llibre que jo dic ara la meva i el Jordi després hi dirà la seva. És un llibre que de manera molt planera i de lectura molt fàcil t'introdueix en les claus del que és el màrqueting. Nosaltres l'assignatura de Fonaments de Màrqueting la tenim a segon, per tant, encara els agafem molt primerencs, i per tant, crec que és un molt bon llibre per introduir-te a l'ABC del màrqueting en el sentit més ampli, no? Callo, Jordi, toca.
No, bueno, jo l'únic que diria al final, bueno, més enllà del que diguem després, és quin era l'objectiu que jo tenia quan vaig fer aquest llibre. Al final, jo he estat 20 anys treballant dins del sector del màrqueting, la publicitat, etc., a grans companyies multinacionals, i sempre pensava el mateix, no? A mesura que passaven els anys, pensava, ostres, com m'hauria agradat que quan jo estava a la carrera a la universitat o inclús quan agafava la primera feina m'haguessin explicat de què anava tot això, no? Jo em pensava, no? Jo quan estava a la carrera pensava...
El Jordi no va estudiar a Blanquerna.
No vaig estudiar a Blanquerna.
M'encantava.
Però sempre havia pensat, no?, que màrqueting era publicitat i alguna cosa més. I al final el que vaig aprendre ja els primers anys com a professional és que màrqueting és molt més que publicitat, no? I una mica l'objectiu del llibre era donar aquestes dosis de realitat del dia a dia de què és el màrqueting quan tu passes a treballar a un departament de màrqueting.
Clar, perquè això és moltes vegades el que falla, no? Falla, si m'ho permets.
De fet, hi ha un llibre que tenim a la bibliografia que es diu literalment així: Màrqueting no és solo publicitat. No conec l'autor d'aquest llibre.
Autora, crec.
Autora, però sí conec l'autor del llibre que estem parlant ara, i jo dic que aquest, del Jordi, li aporta, a part d'un fons i un contingut molt interessant, una forma molt atractiva, que ja des de la coberta del llibre, jo aquesta imatge que té, la pots descriure? Aquesta imatge, sí. Jo l'utilitzo a classe, i em va fer gràcia, doncs, que, evidentment, dissenyada diferent, amb una il·lustració diferent, però és el mateix concepte que jo utilitzo a la primera sessió per explicar què és el màrqueting. No?
És una imatge molt autoexplicativa, parteix al fons de tot d'una magdalena i un preu, un PVP, diguem, que és 0,50. Al centre de la imatge, aquesta magdalena evoluciona amb un muffin, que és una paraula també que McDonald's ha posat molt de moda, i el preu passa a ser de 2,50, 2,50 euros, i acabem aquí en un primer pla amb un cupcake, no? Que és l'evolució ja més imaginativa d'una magdalena, per valor de 5 euros.
Estem, això, al final, estem sofisticant la magdalena.
Estem sofisticant, gràcies al màrqueting, la magdalena, per tal de poder-li treure encara més suc econòmicament i financerament. I és una mica també el resum
de... I anant a l'essència i també satisfer millor les necessitats dels consumidors, que estan demanant alguna cosa més sofisticat que una simple magdalena.
Absolutament.
No, perquè el màrqueting, al final, ho hem parlat sempre, doncs aquí en antena, i òbviament a classes fora d'antena, el màrqueting busca abans de res satisfer necessitats. Però fent-ho, guanyar-hi calés. Això, clar, al final és l'essència dels dos cantons del màrqueting, no? De la marca, de l'empresa i del consumidor. No?
El llibre està dividit en dues parts molt, molt diferenciades. La primera és tot allò que el consumidor veu, és a dir, el preu, el producte, el packaging, la publicitat, els anuncis, etc. I una altra que és tot el que el consumidor no veu.
Ai.
Tot el que tu, com a marketeer, que és una paraula que a mi m'agrada molt...
Marketeer.
Marketeer, amb dos es, eh?
Paraula sí. Que només li he sentit al Jordi.
Sí, és veritat. Però bueno, existeix, eh?
Sí.
En mi defensa, existeix. Doncs aquesta segona part és tot el que el consumidor no veu. Tot el que has de fer per entendre una mica les dinàmiques dins de màrqueting, però que no es traslladarà necessàriament al producte, planificació d'estocs, casos financers... I després també tota la part de competències, que jo ara em dedico, ja no em dedico al tema del màrqueting, em dedico al tema de persones.
Sí.
Treballo en una empresa que es diu AdQualis, de headhunting, de recerca de professionals. I aleshores també parlo molt de les competències que es demanen a les professionals de màrqueting per triomfar en aquest àmbit.
I quines són les principals competències que es demanen?
La primera és resiliència. És a dir, tenir una capacitat d'adaptació en funció del que passi al mercat. El mercat és canviant, no? Cada setmana pot passar alguna cosa. Pots tenir nous competidors, poden llançar productes nous a un preu més baix o més alt que el teu, i has de ser molt capaç d'adoptar...
Jo miro el rellotge perquè anava a posar cullerada, però dic, la Mercè no sé si em deixarà posar cullerada o no.
Home, mira, de llibre del Jordi, el que vulguis.
Resiliència és una paraula que jo la vaig descobrir durant la pandèmia de la Covid.
Sí.
És a dir, algú parlava de resiliència? Va, el concepte sempre ha existit.
En anglès estava més de moda.
L'etiqueta resiliència, sí. Crec que la vam descobrir tots quan la pandèmia.
Totalment. Després també et diria creativitat, però no necessàriament entesa com el que sempre pensem quan diem. És una persona molt creativa, vol dir que sap fer un dibuix, o sap combinar colors, o sap fer... No necessàriament això, que també, sinó com pots trobar solucions diferents a un mateix problema. I això és ser creatiu, també, no? Pensar una mica el que diem sempre fora de la caixa per poder donar solucions diferents. Això et diria que són, per mi, les top 2 competències que ha de tenir un marketeer.
Jo porto jo un llibre que a mi m'entusiasma, que és del Toni Segarra, Conversaciones con David Torrejón, Toni Segarra i la publicitat, i marco una frase on ell, per exemple, reivindica que a la publicitat li devem moltes coses, no? Ell, per exemple, doncs, diu: el capitalismo genera riqueza y es obvio que es mejor redistribuir riqueza que miseria. Es también el género que con mayor naturalidad y eficacia fomenta el optimismo, la felicidad, la alegría, algo de lo que tanto los medios de comunicación como la cultura han huido siempre, olvidando su inmensa responsabilidad en la construcción del estado de ánimo colectivo. A mí me sembla que definir la publicitat com un transmissor d'estat d'ànim col·lectiu alegre, feliç, optimista, a mi això em va encantar, és a dir, em va encantar llegir-ho d'un creatiu, i ho saps tu, Mercè, que sempre que ho comento, no? De que realment és un tros de creatiu com el Toni Segarra, no? I per aquí és un llibre on ell, per exemple, defensa molt el màrqueting, quan justament ell diu, sembla que el màrqueting sigui l'enemic del creatiu publicitari. I ell diu, no, és que sense l'equip de màrqueting la creativitat del publicitari no va enlloc, no? Perquè és la importància també de la figura, ell reivindica la figura del client, entre cometes, no? De la marca, que és al final la que se juga als calés amb la seva inversió publicitària. No?
Després, al final, som els que portem una mica més de racionalitat, no? Perquè els creatius sou molt creatius, i sempre s'ha de tocar una mica de peus a terra, no? Perquè si no et trobes anuncis, potser excessivament creatius, que si tu li preguntes a una persona tu quin anunci recordes? Mm-hmm. Aquest no el recorda, no? O bé no l'ha entès. Sí. És un anunci que no és memorable, o fins i tot confon el producte que s'està transmetent. Mm. No? Llavors, en aquest sentit, no seria eficient. Vull dir, la creativitat s'ha de canalitzar molt bé, també amb la racionalitat del màrqueting, per poder vendre i comunicar bé, al final.
Bueno, doncs aquest llibre, Guia pràctica de màrqueting, que és del Jordi Berenguer, que està avui aquí amb nosaltres. Mira, professor Picola, 2 minutes i ens situem al punt de les 4, ja.
Què vol dir? Que hem de donar les notícies al Jordi i jo. Anem malament, perquè avui estic molt desconnectat.
Això sí que no m'havia preparat.
Avui estic molt desconnectat, no sé què ha passat aquest matí.
Mira, l'Úrsula l'han renovat.
Exacte.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé.
Relegida, però que voleu donar les notícies amb la Sandra? O amb la Sandra Gómez? A 3 veus?
La Sandra dimitiria, jo crec, diria, no hi torno mai més, no? Aquesta, clar, diu, s'han tornat bojos, no? No. Farem una cosa, farem una llista de llibres, sí, i la podem compartir amb els oients a partir de les xarxes, a partir de les finestres del programa, perquè aquí ens hem quedat amb molts llibres per comentar, alguns dels quals són molt xulos. Uh-huh. Però jo crec que val la pena aprofitar
que teníem
un convidat del nivell humà, si ho permet, Jordi, però també com a expert en màrqueting, que jo sempre t'havia dit, vull portar-lo, m'ha costat portar-lo.
Era cosa meva, que no hi havia manera de trobar forat a l'agenda.
I també ha tingut la seva campanya de promoció al llibre, no?, que també ha sigut una època complicada per compaginar-ho tot. No?
Doncs Jordi Berenguer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia. Què fem? Que vagi molt bé l'estiu, eh?
Igualment. Us trobaré a faltar.
I tant.
Us trobaré a faltar. Bueno, quan plegueu vosaltres?
Mira, demà és el darrer dia.
Demà és el darrer dia, ja.
Ja està.
O sigui, hem vingut en el penúltim programa.
Exacte.
Olé.
Sí, això ja baixem la persiana, de moment.
Doncs que vagi molt bé. Molt bones vacances.
Moltíssimes
gràcies.
A tu,
a l'equip, a l'audiència.
Gaudir.
I esperem veure's l'any que ve, el curs que ve.
Vinga, doncs a veure si és així. Ha estat un plaer compartir, com ja sabeu, antena amb en Josep Maria Picola, director del Grau en Publicitat de Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna. Anem a escoltar la Sandra. L'escoltem?
Escoltem-la, va.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies. Molt bon estiu.
Gràcies, Jordi.